Notícies Vespre. Karen Madrid.
La natalitat de Sabadell es troba als límits més baixos de les dues últimes dècades. Durant el 2021 han nascut a la ciutat 1.767 infants, un miler menys que fa 15 anys. El director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ho atribueix a un doble factor.
Que cada vegada hi ha menys dones a l'edat de les seves mares, és a dir, cada vegada tenim menys població fèrtil, vale? I que la poca població fèrtil que hi ha té poques possibilitats, no té gaire fills. Vale? Llavors, la suma de les dues coses fa que evolucionin més o menys d'una manera o altra.
La màxima natalitat de la ciutat es va registrar el 1975, per sobre dels 4.000 nascuts. Curs clau per al futur de l'Ateneu. El projecte de la Casa Tauler necessita sumar més usuaris, més enllà de la trentena actual, per ser viable. Per això, el curs que arrenca el 6 de setembre inclourà moltes novetats, tant orientades als infants com a les seves famílies, tot plegat després d'un primer any de funcionament amb molts entrebancs logístics i econòmics. I en esports, el Sabadell s'estrena a la Lliga d'aquí poc més de 24 hores. El renovat conjunt de Gabri García rep a la nova Creu Alta a la Morevieta, un dels equips acabats de baixar de segona divisió. El tècnic de Sallent podrà comptar amb el porter Sergi Puig, absent per lesió gairebé tota la pretemporada. Aquestes i altres informacions les repassarem en els pròxims minuts amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A Barcelona a aquesta hora trobem trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i la Vila Olímpica en sentit sud. En canvi, no hi ha incidències a cap altre punt de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El temps.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui hem notat un lleuger descens de la temperatura. També ha baixat la humitat i això farà que avui la xafogor no sigui tan intensa com la dels darrers dies. Aquesta tarda, en general, un temps assolellat a la costa, també a les comarques de Lleida i de Tarragona, però, en canvi, cap al quadrant nord-est, aquí estan creixent ja nuvolades que podran deixar alguns ruixats, alguns xàfecs, sobretot cap a l'interior. Localment podrien arribar a ser forts, acompanyats de tempesta i de calamarsa, però no seran tan intensos com els d'ahir, i també podria caure algun ruixat a la resta del Pirineu, Prepirineu, en aquest cas de Lleida, també cap al prelitoral de Tarragona. Aquesta tarda possibilitat d'algun ruixat, però força aïllat. I atenció, perquè aquesta nit i demà de matinada no es descarta que a la Costa Daurada també pugui caure algun ruixat. De cara a demà, un temps en general assolellat al matí, a la tarda tornarien aquests ruixats a l'interior del quadrant nord-est i sembla que diumenge serà més difícil que arribi a ploure i, a més, la temperatura serà una mica més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La natalitat a Sabadell segueix la dinàmica descendent espanyola. Durant l'últim any a la ciutat hi han nascut 1.767 infants, la segona xifra més baixa dels últims 23 anys. Contràriament, la població general de Sabadell ha augmentat durant l'última dècada. L'Helena Molista ens desglossa totes aquestes dades en el següent informe.
La població de Sabadell segueix la mateixa tendència de l'espanyola, és a dir, augment de la mortalitat i baixada de la natalitat. Segons dades de l'IDESCAT, el 2021 han nascut més de 1.700 infants, una xifra que contrasta, per exemple, amb la del 2008, quan van néixer més de 2.600 infants a Sabadell. Per poder entendre aquesta davallada, primer cal entendre quins són els dos factors que determinen les dades de natalitat. Les explica Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
Perquè hi hagi naixements, calen dues coses, ¿vale? O així molt, molt genèric. Una és que hi hagi dones a l'edat de tenir fills. Imagina't que a Sabadell només visquessin senyores de 80 anys. No hi hauria naixements, ¿vale? Amb crisi o sense crisi, perquè ja no serien fèrtils, ¿vale? I, per tant, és important veure com l'evolució de la població fèrtil de Sabadell va anar variant en aquests últims anys, ¿vale? I l'altre factor és que encara que tinguis gent amb edat fèrtil, per exemple, imagina't que a Sant Climent, a Sabadell, només visquessin dones de 27 anys, aquestes dones de 27 anys han de voler tenir fills.
Esteve explica que l'ascens de natalitat que es registra del 1999 fins al 2007 va marcat perquè el 1975 es va registrar la data màxima de naixements a l'estat espanyol, més de 4.000 en aquest cas a Sabadell. A partir del 1999 augmenta la natalitat, ja que van arribant a les edats fèrtils els infants del boom del 75. Ara, però, estem vivint l'efecte contrari.
I ara estem en una situació on qui són els que compleixen 30 anys aquest any? Diguem que són gent que va néixer l'any 1992, ¿vale? I si tu mires, la gent que va néixer l'any 1992 és poquíssima comparat amb la que va néixer la gent que va néixer l'any 75, ¿vale? Cada vegada hi ha menys gent que compleix 30 anys.
Si mirem més dades de l'IDESCAT, comprovem que la població de Sabadell ha crescut poc durant l'última dècada. Actualment hi ha 216.204 persones, una xifra que, segons el mateix Albert Esteve, s'ha mantingut durant els últims anys gràcies a la població migrant que ha arribat a la ciutat.
El creixement natural depèn també de la gent que es mor. I suposo que també deu estar creixent la gent que es mor, i perquè s'està envellint la població i en canvi, Sabadell té la sort en aquest sentit que pot atraure suficientment gent de fora, de parelles joves, de piscines, que vénen a viure al municipi, que compensen la caiguda de població que seria per dinàmica natural, no?
Pel que fa a la mortalitat, l'any 2020 es pot veure un clar augment d'aquesta, marcada per la pandèmia.
Just fa un any, dos emprenedors sabadellencs anunciaven la recuperació de la Casa Tauler amb un projecte d'activitats extraescolars i artístiques per infants amb necessitats especials, l'Arteneu. Ara estan a punt de començar un curs que serà clau per la viabilitat de l'Arteneu de cara al futur, després d'un any zero amb moltes dificultats. El principal objectiu del seu codirector, Eloi Moya, és acabar de desplegar el projecte. Així ho ha expressat aquesta emissora.
Nosaltres hem d'ampliar clarament, Clarament. Però bueno, ens donem el marge de temps que ens vam donar, no? També, perquè evidentment, però bueno, també accionem els partners, els ajuts, tot el que sigui, que estem també, tot aquest món subterrani que és perquè reflopi tot el projecte, doncs també l'estem treballant, no? I a partir d'aquí, doncs, veurem els resultats. Clar, els resultats ara en un any, és que nosaltres volem ampliar, volem finalitzar tot el que és aquest focus de nen i família.
Una de les novetats que s'incorporarà a l'Arteneu és l'atenció a les famílies, amb tallers, col·loquis i xerrades per ajudar-les a encarar el que suposa tenir un fill amb necessitats especials, però també se n'incorporaran d'altres.
Fem tot el tema de l'espai multisensorial, mirarem de fer tot el tema d'hort urbà, microurbà, microhort, no? Perquè veiem que també això també totes aquestes activitats secundàries, la marxa nòrdica, intentarem veure aviam si hi ha un espai de col·laboració doncs, amb la UES, que és pioner en tot això de les marxes nòrdiques, perquè la marxa nòrdica per nosaltres és una activitat física que va molt bé per treballar tot el cos, el benestar emocional, el físic, i bueno, i és assumible, no? Es pot fer els dissabtes. La robòtica també intentarem doncs, també accionar-la.
Amb aquestes propostes esperen poder augmentar les famílies usuàries, que aquest curs han vorejat la trentena. Moya és conscient que la situació econòmica de les famílies no és optimista, però assenyala que la necessitat de tenir clares les prioritats.
A vegades fas prioritats i això no hi dones la importància que dona. Les preescolars dels nanos és un impacte psicoemocional bestial, no? I això és molt bo pels nens. Això és prioritat número 1. A vegades pensem que amb l'extraescolar de l'escola ja tiren aquests nanos i no tiren. Funciona quan ja tenen una bona atenció, una atenció de qualitat, se'ls escolta, però tot això no és culpa de les escoles, és culpa de com està muntat, les ràtios tan grans de 24 nanos.
Un projecte estretament lligat a l'Arteneu ha estat el de recuperació del bar de l'antiga Aliança. Aquest curs també viurà incorporacions. D'una banda, recuperaran els menús de migdia de cara a l'octubre, un element que havia estat molt demanat pels clients, i de l'altra, s'aprofitarà la infraestructura de restauració per oferir tallers gastronòmics als usuaris de l'Arteneu. A partir de l'1 de setembre, els sabadellencs podran obtenir els bitllets de transport urbà amb la reducció de preu aprovada al ple municipal. Els títols T10 tindran una reducció d'un 30%, mentre que la T+ i la T+ jove, la bonificació serà d'entre el 30 i el 50%. Ho ha explicat el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
A partir de l'1 de setembre podeu disposar a tots els sabadellencs i sabadellenques el títol de la T10 amb un 30% de bonificació i la T+ i la T+ jove amb un 50% de tarificació reduïda. I això, pues, vulguis o no, pues, també va molt bé per poder gaudir de la Festa Major a una situació econòmica més difícil, però que podem gaudir en aquesta rebaixa gràcies al govern central.
Rodríguez celebra que els sabadellencs podran gaudir ja d'aquests descomptes per la Festa Major.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Castells de 8 a totes les rondes, però sense folres. Aquest és el plantejament dels castellers de Sabadell per la jornada castellera de diumenge de Festa Major. L'objectiu dels saballuts passa pel 4 de 8, que ja l'han descarregat aquest any. Fer el 7 de 8, que els va caure a Barberà, i fer també el 3 de 8. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Queden descartats els folres a les construccions. El gruix de castellers és menor que abans de la pandèmia. Mario Sánchez, president dels castellers de Sabadell, diu que es troben a faltar participants veterans que portaven dècades a la colla.
Aquest any tenim, per exemple, coses molt bones i a la vegada que no són tan bones, no? Tenim molta gent nova, molta gent jove, però ens falta aquella gent que porta, pues, 25 anys a la colla. Que tu li expliques una vegada el que ha de fer i t'ho fa perfecte, no? Llavors, bueno, això és anar rodant a la gent nova. L'any que ve aquesta gent estarà preparadíssima i amb les persones que som aquest any, segurament que l'any que ve puguem avançar més.
Per contra, el president dels Saballuts assegura que la canalla està fent una progressió admirable.
La canalla, des del principi de temporada ara, ha fet un salt espectacular. A l'última diada, per exemple, que vam fer a Roda de Barà, es va estrenar moltíssima canalla, de posicions que no havíem fet mai, i la veritat és que l'equip de canalla està fent un treball excel·lent en aquest sentit.
El programa de la resta dels dies serà l'habitual, amb els assajos de dilluns, el dimecres a plaça i dijous al local, on s'entreguen les camises. Divendres toquen els pilars i dissabte les vigílies.
I també actuarà a la Festa Major l'agarenc Miqui Núñez, que dimecres va cantar en directe per primera vegada la cançó Ara, al partit benèfic Barça-Manchester City. Això és un regal per les persones que viuen amb l'esclerosi lateral amiotròfica. Al darrere hi ha el compositor i productor sabadellenc Jordi Cubino.
El director musical del programa Eufòria des del principi tenia clar que l'havia de cantar Miqui Núñez, a qui coneix personalment des de fa anys.
Ens coneixem fa bastants anys. Jo conec el Miqui abans que entrés a OT. O sigui, ens coneixem a nivell personal, conec a la família, conec a tothom. I la veritat és que és molt graciós perquè l'altre dia comentàvem que és molt divertit que un tio de Terrassa vingui a la Festa Major de Sabadell a cantar, no? Aquest any. I jo tinc bastant cachondeo amb ell amb aquest tema. I de fet, tots aquests darrers mesos, els últims 5 mesos que hem estat junts al programa Eufòria, la conya de cada divendres quan gravàvem era aquesta, no? Diu que com estan els de Terrassa, no?
La cançó anima a donar temps de qualitat a les persones afectades d'ELA a través d'un donatiu a la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, al Bizum 02621. Cubino la va concebre com un cant al temps present.
És una malaltia molt, 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 com explicar-ho, molt complicada, perquè la seva ment segueix igual d'activa, però el seu cos es va degradant. Aleshores, és molt forta aquesta malaltia. I l'única cosa que poden tenir és viure el present. És el que demà no saben com estaran. I la setmana que ve, o el mes que ve, no saben com estaran, no? Aleshores, a mi vaig estar rumiant i aquell mateix dia se'm va ocórrer la paraula ara o ara. Hi ha dues versions, catalana i castellana. Hi ha la versió en castellà i la versió en català. I vaig dir, ostres, l'únic que tenen és el present, doncs a viure l'hora. I a través d'això vaig trobar tota la resta de la lletra.
L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell i actualment no té cura. La iniciativa va arrencar fa un any i mig, però es va haver d'aturar per la pandèmia del coronavirus, un fet que no ha impedit que Cubino i Núñez mantinguin trajectòries paral·leles on cultivar la solidaritat i la seva amistat.
Oh, 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 oh. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Catalana de l'Aigua decreta l'alerta hidrològica a 129 municipis més. Són els que conformen l'àrea de l'Empordà, Banyoles, la Serralada Transversal i Prades Llaveria. Amb aquests ja són 279 municipis els que tenen restriccions d'aigua per la sequera. Per contra, les poblacions que depenen del sistema Ter Llobregat, com és Sabadell, i també de l'embassament d'Arnius Boadella, continuen en prealerta. El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada pujarà aquest dissabte per sobre dels 385 euros per megawatt hora, un 21,2% més que avui. El de demà, doncs, serà el segon màxim des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica a mitjans de juny. El rècord és que hi ha el topall del preu del gas es va assolir dimarts, quan es va superar el llindar dels 400 euros. I un últim apunt, els positius penals d'alcoholèmia s'han duplicat respecte al 2019. Són els conductors amb un índex d'alcohol a la sang que suposa un risc per la seguretat. D'altra banda, segons dades dels Mossos, l'edat mitjana de les víctimes mortals ha passat dels 65 als 30 anys en comparació amb l'any passat.
Esports.
Poc més de 24 hores per al debut del Centre d'Esports Sabadell a la Lliga. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El nou projecte encapçalat per Gabri Garcia a la banqueta s'estrena a la nova Creu Alta contra la Morevieta.
Un dels quatre equips descendits ara fa uns mesos des de segona divisió. El tècnic de Sallent té les baixes confirmades de Moja Keita i de César Morgado, si bé és cert que el central ja s'entrena amb el grup en el tram final de la recuperació de la lesió de llarga durada. A la convocatòria hi serà el porter Sergi Puig, malgrat perdre's gairebé tota la pretemporada amb molèsties. Gabri ha deixat entreveure que l'escollit sota pal serà Víctor Vidal, tot i que la idea és anar alternant-los durant tot el curs.
M'agrada que els porters se sentin els dos importants a l'equip i que els dos se sentin partícipes. L'any passat, doncs, bueno, segons el partit, segons el rival, segons el camp, doncs, anava veient durant la setmana què és el que porter que potser ens donava més a nosaltres. I aquest any tinc la intenció de que sigui una mica el mateix, de que tant el Víctor com el Sergi, que són dos grans porters, pues els dos se sentin importants, se sentin que poden competir cada setmana per jugar, i aquesta és la meva intenció.
Un Gabri que també ha confirmat que els quatre jugadors del filial que segueixen en dinàmica de primer equip són Vargas, Pinyol, Bladis i Iker. Davant hi haurà una Morevieta que ha viatjat avui amb només 18 homes a la convocatòria, sense el davanter Miquel Pradera, i també molt renovat aquest estiu. Només segueixen dos futbolistes de la temporada passada i el tècnic Aritz Mujica ha analitzat així el rival.
Un equipo difícil, al final, como hemos dicho antes, es un grupo muy difícil en el que todos los partidos van a ser muy difíciles. El Sabadell es un equipo que ha cambiado mucho el equipo también del año pasado a este. Tiene jugadores en los que, bueno, pues intentan salir desde atrás, jugando, tienen dos puntas, al final muchos jugadores por dentro y, bueno, trabajar un poco los aspectos que nos podemos encontrar en el partido de Sabadell, que trabajarlos bien y que salga bien el partido.
Just abans d'aquest inici de la Lliga, per cert, el Sabadell ha superat la barrera dels 3.000 socis, entre els quals avui l'extècnic Antonio Hidalgo. A dos quarts de 10 de la nit de demà arrencarà aquesta estrena a la primera federació contra la Morevieta i a les 9 també debutarà el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Més cites importants del cap de setmana. Demà comença l'europeu de waterpolo a la ciutat croata de Split, amb una nombrosa representació de l'Estelpool Natació Sabadell.
A la competició femenina, la més matinera, hi haurà fins a 8 waterpolistes que la pròxima temporada jugaran a Calllong. La selecció espanyola defensa el títol aconseguit a Budapest fa dos anys i surt amb l'etiqueta d'una de les cinc grans favorites en absència de Rússia. La portera Laura Ester reconeix que l'objectiu és l'or.
Amb ganes és d'una altra competició, ser una competició d'aquest estiu, i bueno, l'europeu, com has dit tu, defensa el títol. Com a cada competició, si anirem partit a partit, no pensant més enllà, però quan venim a qualsevol campionat el que volem, el nostre objectiu és l'or.
El debut serà demà a 11:45 del matí contra Sèrbia i diumenge s'haurien de jugar el primer lloc de la lligueta contra Itàlia. En el cas dels nois, flamants campions del món i amb 4 internacionals de l'Astralpool, demà viatja l'expedició i l'estrena serà dilluns davant Romania.
En handbol, l'OAR Gràcia disputa demà les semifinals de la Supercopa Catalana Femenina contra el Sant Quirze, en rival de superior categoria.
L'equip verd i blanc porta 15 dies de pretemporada, amb estada a Bilbao inclosa, i afronta la cita sabent que no parteixen com a favorites, com reconeix l'entrenadora Carol Carmona.
Jo crec que opcions sí hi ha, però serà difícil. És veritat que el Sant Quirze pues, té jugadores amb molta experiència, perquè al final no venen d'una categoria superior, de la màxima categoria, però nosaltres tenim jugadores amb molt de talent, jugadores que hem fitxat que també tenen aquesta experiència, però hem d'intentar jugar com a equip, no de manera individual, ho estem treballant, i jo crec que sí que tenim opcions, serà difícil, però sempre està allà la il·lusió de poder competir a Sant Quirze, juguem a casa amb la nostra gent, i per què no poder arribar a una final de la Supercopa.
Es preveu un bon ambient demà a les 7 al carrer Boccaccio en el primer partit oficial de la temporada, que estrenarà de pas el nou parquet del pavelló de Gràcia. En cas de passar, la final seria dilluns a Martorell.
Més qüestions. Irene Asensio es juga en uns minuts al passi a la final de l'Eurobàsquet sub-16 a Matosinhos, a Portugal.
La selecció espanyola es veu les cares amb Croàcia a partir de 8:15 després d'eliminar Finlàndia. Recordem, en el partit de quarts, l'altra semifinal enfrontarà a continuació l'anfitriona Portugal amb França. En cas de guanyar, la petita de les Asensio s'asseguraria un metall igual que la seva germana Marina, que recordem va endur-se la plata a l'Eurobàsquet sub-18.
Presència sabadellenca aquest cap de setmana al Triatló Internacional de Banyoles.
Una cita que inclourà el campionat d'Espanya i l'Europeu de Clubs per relleus mixtes. A l'estatal de diumenge s'espera la participació elit femenina de Clàudia Pérez Pai i Marta Romance, totes dues encara en edat sub-23.
I a la Vuelta, jornada sense grans canvis a la general.
David de la Cruz segueix al 23è, a gairebé 4 minuts del belga Remco Evenepoel. El triomf a Cistierna se l'ha endut Jesús Herrada, el més ràpid, en un reduït grup de 5 escapats. Aquest cap de setmana hi ha dues etapes de muntanya, el menú, demà en final al Collau Fancualla i diumenge a Les Praeres.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Passen 6 minuts d'un 7:45, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 26 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.